Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Els 22 partits que els equips de l'Oxigen Patiu Key Club Sant Cugat havien de disputar aquest cap de setmana al PAF 2 de la Rambla del Celler han quedat ajornats. També s'han suspès els entrenaments. És una decisió que ha hagut de prendre, segons ha explicat a Cugat Mèdia el president del club, Raimon Casas, pel mal estat del parquet afectat per diversos bonys causats per la humitat que no s'han pogut arreglar a temps. Els enfrontaments s'hauran de reprogramar entre setmana. L'excepció és el maig entre el primer equip masculí i el Cerdanyol, la que havia de tenir lloc aquest dissabte, ja que els partits de l'hoquei Lliga Plata no es poden ajornar. Per tant, el club està buscant ja un emplaçament alternatiu. Per celebrar els seus 10 anys de vida, el Cugatenc ha organitzat una sèrie d'activitats durant 2025 per continuar la seva tasca de donar-se a conèixer entre la ciutadania i establir espais de debat i cohesió. Seguint la seva voluntat de ser un mitjà independent, la programació d'activitats ha estat impulsada per una comissió ciutadana sorgida de l'Assemblea de 2024 del Diari Digital. Tot plegat compta amb el suport de més d'una quinzena d'entitats i institucions. Les entrades del Teatre Auditori estan al 50% fins aquest diumenge amb motiu del Dia Mundial del Teatre, que se celebra el 27 de març. Es tracta d'una promoció exclusiva en línia per als espectadors de la programació pròpia de l'equipament, amb l'excepció de Mamma Mia i amb entrades limitades. Per aplicar el descompte, s'ha d'entrar a tasantcugat.cat, triar l'espectacle i les localitats amb la tarifa bàsica i seleccionar el descompte Dia Mundial del Teatre. El barri de Can Mates està a punt d'estrenar un supermercat a la cadena Sorli, concretament a l'avinguda de Puig de Rimila. Aquest és el tercer establiment que l'empresa familiar catalana posa en marxa a la ciutat després de les obertures dels locals al carrer de Valldoreix, al març del 24, a l'antic Mercadona, i a l'avinguda de Cerdanyola l'octubre també del 24, a l'antic Colmado Quílez. I l'Arxiu Nacional de Catalunya suma nova documentació al seu fons amb la incorporació de material provinent de la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859 i de la Fundació Pere Coromines. Són gairebé 300 metres lineals de documentació. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana el protagonitzaran tres noms propis de dona. Començarem amb la terrassenca Verònica Vinyes, professora de dibuix i escriptura. La Verònica va començar professionalment treballant en l'àmbit de la salut, però va decidir fer un canvi per dedicar-se al que més li agrada, escriure i dibuixar. Amb ella va conversar en Sergi Estapé. Continuarem amb un altre nom propi que el Connectats relacionem amb la gastronomia, el de la pretenca Clàudia Sanfeliu, estudiant de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. Amb la Clàudia i el Kevin Hurtado, el nostre company del Prat Ràdio, vam repassar els productes de temporada, és a dir, els de la primavera, i també de com preparar-los. Ens acompanyeu a la cuina? I acabarem amb una altra dona, en aquest cas l'artista visual de Sant Cugat, Tatiana Blanquer, que va passar pel Connectats per repassar la seva trajectòria professional i ens va explicar per què la seva obra té una connexió tan especial amb la natura. Tot això concentrat en la pròxima hora, que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem! La nostra convidada d'avui va començar professionalment en el sector de la salut, però finalment es va formar en el que més li agradava, en belles arts. Exerceix com a professora i també es dedica a escriure i a dibuixar. El nostre company Sergi Estapé parla de seguida amb la Verònica Vinyes. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, com heu anunciat, estem amb la Verònica Vinyes, és professora de l'Institut Can Jofresa de Terrassa i també ha fet les seves... ha entrat en el tema de l'escriptura. Què tal, Verònica, com estem?
Bé, molt bé, moltes gràcies. Hola, bona tarda.
Escolta'm una cosa, ets professora, però primer vas ser fisioterapeuta. Explica'ns una mica com va anar això.
Sí, doncs, primer, clar, ens hem de plantar ja fa molts anys, quan tenia 17 anys i havia de decidir què fer. Aleshores, la veritat és que aquesta època, quan ets, tens aquesta edat, tens una mica de garbuix al cap. I el cos humà m'agradava molt i vaig prioritzar el fet de dedicar-me a aquesta professió, a la fisioteràpia, que em va agradar molt, estudiar-la em va agradar molt. I després, quan m'hi vaig dedicar, també... Vaig estar treballant, vaig fer pràctiques a la Mútua de Terrassa i vaig estar treballant en un hospital de Manresa, però jo a mi el tema artístic sempre m'havia agradat.
Mm-hmm. Tu tenies clar que és el que t'agradava realment, però bueno, també has dit que no et desagradava, no, el tema de la fisioteràpia.
No, la fisioteràpia és una bona professió i és molt gratificant. Mm-hmm. Hi ha moments de tot, evidentment, però és molt gratificant. El contacte amb la gent sempre m'ha agradat.
Uh-huh. I no t'ha quedat allò de... podria haver dedicat... o no?
No. Uh-huh. No, perquè després, com que vaig estudiar Belles Arts, també el tema artístic, sempre ha estat la meva passió. No és allò de... El cos humà m'agrada, però uh-huh. El tema artístic m'apassiona. Uh-huh. I ja m'he dedicat després a l'ensenyament, amb el jovent, i no ho canviaria. No ho canviaria. La veritat és que m'agrada més ensenyar. Sobretot dibuix.
Mm-hmm. Vas fer la prova d'accés a com dèiem, als estudis de Belles Arts, però el
sí,
que deies, tu tenies clar que la teva sortida era la docència, no?
Sí, mm-hmm. Ho tenia clar.
I per què?
De fet, jo no em veia en una empresa de disseny estar asseguda davant de l'ordinador hores i hores completament sola. Jo necessito el contacte humà. I el jovent sempre m'ha agradat molt, he tingut cosins més petits, ja els hi feia de cangur, després de més grans, jo ja era més gran que ells, però ells eren adolescents, i va ser quan vaig decidir doncs, que m'agradava. M'agradava aquesta etapa de la vida. I de fet ja m'hi he quedat tractant els adolescents.
Mm-hmm. Els adolescents és una etapa complicada, però bueno, tu també t'agrada, no?
M'agrada molt. Uh-huh. La veritat és que la ment fa canvis a l'adolescència. Passem de la infància a ser adults joves, uh-huh. I la ment fa molts canvis, moltes descobertes, s'experimenta molt, i ensenyar el tema del dibuix, el tema de l'art amb adolescents és molt gratificant, és molt estimulant per mi.
El tenies també clar, ho has dit, que tu volies ser professora, però de dibuix, no? No et veies fent una altra disciplina, o és perquè t'hi sents més còmode?
M'hi sento més còmode. El fet de ser la meva passió, puc transmetre més al jovent, als meus alumnes, puc transmetre més la passió per l'art. Si les matemàtiques, per exemple, recordo, perquè fa molts anys que no estudio matemàtiques... Però recordo que, esclar, no m'agradaven tant. Aleshores, no podria transmetre el mateix.
Mm-hmm. I en quina situació es troba el dibuix com a assignatura? Ho dic perquè, un que ja té uns anyets, abans, doncs, era el típic, no? La religió, el dibuix i aquestes coses, la gimnàstica, era com, assignatures que se'ls donava una certa importància. No sé si això ha millorat amb el temps.
Ha millorat. És veritat que ha millorat, sobretot, quan es va posar ja fa molts anys el batxillerat artístic.
Uh-huh.
Perquè abans de la meva època jo vaig estudiar, i estem parlant de fa anys, vaig estudiar amb el Buc i el Col, i la matèria de dibuix no existia, pròpiament dit.
Uh-huh.
El que és el tema del Buc i el Col a l'institut, i hi havia la matèria de dibuix, però es feia dibuix tècnic, sobretot dibuix tècnic.
Sí, sí.
I el fet de posar després l'ESO i el batxillerat artístic s'hi ha donat més importància. S'hi ha donat més importància. Primer i tercer de l'ESO és una matèria obligatòria i a quart de l'ESO és una matèria optativa.
Mm-hmm. Cert que es feia el dibuix tècnic, que jo el recordo, tinc molt mal record perquè era molt dolent. Però bé, sí... Bueno, tu ets de Sant Vicenç de Castellet, però després de passar per diversos centres, finalment et toca una plaça a Terrassa i arribes a l'Institut de Can Jofresa, on també has fet de directora, no? Fa 14 anys, em sembla, que ja estàs aquí.
Sí, fa 14 anys que estic a l'Institut Can Jofresa. Sí, i no m'he mogut d'allà, ja m'hi he quedat.
Estàs còmode. Escolta'm, i vas ser directora, no? Que no sé si t'agradava més dirigir, t'agrada més ensenyar, o les dues coses, o es poden compatibilitzar.
M'agrada més ensenyar. Dirigir em va agradar, va ser una experiència gratificant i va ser una experiència molt positiva per mi. Vaig aprendre moltes coses perquè és completament diferent. Dirigir d'ensenyar és completament diferent. Però necessito el contacte, trobava a faltar els pinzells, les aquarel·les, trobava a faltar la gent jove i el poder ensenyar dibuix.
Uh-huh.
Ho trobava a faltar.
Uh-huh.
M'agrada, però és una tasca molt diferent.
Uh-huh. Jo vaig estrenar l'edifici nou de Can Jofresa, de fet. Vull dir que tinc també un bon record d'aquell institut. Escolta'm una cosa, dins del dibuix hi ha una cosa que t'agrada molt, que és el còmic, no?, i fer il·lustracions, no?
Sí, és el que m'agrada més.
Uh-huh. Perquè t'agrada més que no pintar ni d'això, no? Ni, més aviat el... Però ets lectora de còmics, també, o només t'agrada dibuixar-los?
Soc lectora de còmics. Des de sempre, des de Bola de Drac, que ja sempre està lectora de còmics i no ho he deixat mai. M'agraden les aquarel·les, m'agrada la pintura a l'oli, però i el retrat realista també, però sobretot a mi el que m'agrada és explicar històries amb el dibuix. A mi m'agrada molt el còmic i com les cares, com es pot expressar l'expressivitat. És un llenguatge diferent. I sobretot perquè pots explicar històries amb el còmic. Moltes històries. Pots donar peu a la imaginació. Jo sóc una persona molt imaginativa i aleshores el còmic em permet tenir aquesta imaginació. Em permet expressar-ho.
És un gènere que continua amb la seva vigència, no? És a dir, hi ha hagut moltes innovacions, molta tecnologia, però continua havent una sèrie d'amants del còmic que no s'acaba, no?
No. Això a la meva època, els amants del còmic estàvem una mica més amagats. Quan a l'època del Bub i el Col, doncs el còmic no era tan extès com ara, els havíem de comprar al quiosc, no anaven per ordre, els números no sortien per ordre, era una mica com una cosa més secundària. A mi sempre m'havia agradat, però de fet jo els meus companys de l'institut, jo no ho deia a ningú, i em dedicava a estudiar, però els meus temps lliures m'agradava ja dibuixar còmics. I després vaig anar a Belles Arts, que era el més afí. Però el còmic és el que m'ha agradat més sempre. Et permet més somiar. Et permet somiar, transporta un altre món. El mateix que la literatura juvenil, també sempre m'ha agradat molt, perquè et permet transportar-te en un altre món que de vegades es necessita.
Mm-hmm. Parlàvem al principi de que has escrit, tot i que la teva passió són el còmic i les il·lustracions, has publicat dos llibres que formen part d'una trilogia que es diu Xoc de Mons. Explica'ns una mica de què va tot això.
Sí, de fet, Xoc de Mons la vaig començar a pensar el primer any que vaig arribar a Terrassa, per tant ja fa molts anys que jo vaig començar a tenir idees. Jo sempre he escrit, no és la primera novel·la que he escrit, però aquesta em va semblar molt, molt interessant. Jo vaig començar a pensar què passaria si els neandertals no s'haguessin extingit, què passaria si convivissin entre nosaltres, què pensaria si hi hagués una dimensió paral·lela on ells visquessin allà. I llavors és com se'm va començar a acollir una noia que viu a Barcelona i que té uns orígens que no són humans, però viu amb uns pares humans. Els pares humans no ho saben i ella sent que no encaixa, que hi ha alguna cosa que ella és diferent.
Uh-huh.
Aleshores, evidentment, des de l'altra dimensió sí que hi ha altres éssers, de part dels neandertals, que no són tan amables i tan simpàtics, que, en fi, quan es comuniquen aquestes dues dimensions, veurem com responen aquests descendents de neandertals que estan entre nosaltres amagats. Veurem com respon tot plegat. És una trilogia que la vaig començar, això fa, inventar-me fa 14 anys. Vull dir, ja la vaig acabar fa temps. I aleshores hi havia alguns capítols que no m'acabaven de convèncer. Mm-hmm. Com estaven escrits i durant el confinament, que esclar, el confinament va ser bastant, bastant dur i traumàtic, però estava molt a casa i aquests capítols vaig dir, i si els passo a còmic? Perquè creia que s'expressarien millor còmic. I així va ser com va néixer aquesta hibridació, perquè mm-hmm. Xoc de món és una hibridació entre la literatura juvenil i el còmic. Hi ha alguns capítols, alguns fragments que estan en còmics i després passem a la literatura pròpiament dit.
Mm-hmm. Sí, diríem que fas, bueno, la teva doble funció, no? Fas, les il·lustracions són teves, el llibre és teu, la idea és teva, per tant fas això que dius, no? Algunes parts són en format còmic i com que va dirigit al públic juvenil, doncs suposo que això també, és, no sé si els enganxa més, però bueno, almenys és original, no?
Sí, jo vaig pensar que amb el dibuix sempre era un bon reclam i que hi ha escenes de vegades doncs, que costen més, per exemple, les que són molt descriptives, doncs això ho hem treballat amb la meva editorial, perquè jo vaig enviar Omniabooks i va estar d'acord a publicar-ho, i ho vam treballar i aleshores és més de dir com fem, quines escenes posem, quines escenes no posem, quines escenes aquestes amb còmic potser doncs millor, ho hem anat amb la meva editora i jo, doncs ho hem anat acabant de polir.
Mm-hmm. La primera part, el primer llibre es diu La llibertat a Barcelona i no fa molt ja ha sortit El diables del Pedraforca, no? O sigui, aquesta seria la segona part. Per quan la tercera, Verònica?
La tercera d'aquí un any.
D'aquí un any.
La tercera està, evidentment, vull dir, és el final, és la conclusió, uh-huh. És on hi ha més acció, però bé, veurem com acaba aquest xoc de mons.
Uh-huh. Té títol ja?
El què?
Té títol o no el podem saber?
El títol segurament serà El baró del Canigó.
Uh-huh.
Segurament serà El baró del Canigó. Està tot ambientat a Catalunya. Començo amb La llibertat, que és una noia, doncs, això, no?, que veu que té 10 anys, és molt joveneta, se li comencen a despertar uns poders que els altres humans no tenen, veu que és diferent, aleshores una persona misteriosa, que és com ella, li diu que ha de fugir de Barcelona perquè corre per ahir a Barcelona, i aleshores ha de marxar als Pirineus. Els Pirineus coneix gent que és com ella, també, una associació secreta, que es defensen d'altres éssers, els depredadors naturals de l'altra dimensió. Que, clar, com que hi ha portals, doncs, travessen d'una banda a l'altra. Evidentment, els éssers humans no sabem res, de tot això.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Escolta, canviant de terç, una de les coses que t'agrada molt és anar a fires, a botigues de llibres, allà et perds, no?
Sí, allà hi puc estar hores.
Mm-hmm.
Allà hi puc estar hores. El que és de les fires... les fires de còmic m'agrada, evidentment, el Saló del Manga, el Saló del Còmic. Ja fa molts anys que estudiava Belles Arts que hi anava, ell, i continua anant. De vegades ara ja em trobo alumnes, també. I les fires dels còmics, també les fires de llibres també m'agrada molt. En botigues de còmics i en botigues de llibres, sobretot la literatura juvenil sempre m'ha agradat molt.
Mm-hmm.
La literatura d'adults m'agrada, però... depèn de com és massa seriosa per mi. M'agrada, i em llegeixo. Mm-hmm. Però sempre torno a la literatura juvenil.
Mm-hmm. Potser et sents més còmode o et sents millor allà, no?
Sí, és més alegre, és més atrevida. Té un aire més fresc que de vegades la literatura d'adult no té tant. És més desinhibida, la literatura juvenil. I crec que he pensat... que, esclar, jo quan ho vaig fer, aquesta novel·la, tampoc vaig pensar, vaig a fer-ho per aquest públic... Però em va agradar la idea que totes les novel·les de fantasia juvenils, la majoria estaven ambientades doncs, a Nova York, a Londres... I dic, per què no n'hi ha a Barcelona o a Catalunya? Tenim uns escenaris fantàstics.
Clar.
I a partir d'aquí, doncs, és com... he anat, tots els escenaris són de Catalunya.
Mm-hmm.
Són de Catalunya i és com he anat... ho he anat teixint, vaig triar un any a teixir tota la història i a fer l'esquema dels capítols i llavors vaig triar 4 anys a escriure els 3 llibres.
I fer còmic, només còmic? No ho has pensat? O...
El còmic m'agrada molt, però de vegades, per expressar els sentiments o les escenes així que no són d'acció, però que són molt emotives, em sento més còmode amb la literatura.
Bé, a més, si ho pots unir, com has fet amb, el, amb els llibres d'aquesta trilogia Xoc de Mons, doncs encara millor.
Sí, sí. És una espècie d'hibridació. Vaig pensar, i les, com es passa d'una escena a l'altra, també ho he hagut de treballar molt.
Clar.
Dir, vull dir, amb l'editora també, on traiem el còmic, posem el text aquí, com... Sí, això s'ha anat treballant molt perquè... aquesta mena d'hibridació de còmic amb novel·la, la veritat és que no n'he vist gaires casos i llavors doncs, ha estat una mica la meva imaginació com he pensat aquesta escena quedaria millor amb còmic, passo aquesta escena a còmic, aquesta escena la deixo amb literatura perquè ja m'agrada molt tot el que expressa. I ha estat, això ha estat complicat, m'ha portat moltes hores d'escriure, m'ha portat hores, però jo faig encantada, i dibuixar també, ja està la meva passió. Però durant el confinament em vaig dedicar més a passar el còmic.
Doncs Verònica Vinyes, professora de dibuix de l'Institut de Can Jofresa d'aquí de Terrassa i escriptora també, i, bueno, i amant dels còmics i il·lustradora també. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltíssimes gràcies a tu.
Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Comença la primavera i amb el canvi d'estació arriba el moment de repassar els nous productes de temporada, així com els diferents plats que podem preparar amb ells. Per tant, ara mateix marxem fins al Prat, fins al Prat Ràdio, on tenim ja a punt el Kevin Hurtado. Què tal, Kevin? Molt bona tarda.
Què tal, Carme? Bona tarda. Doncs sí, arriba l'època de les flors, però també de moltes fruites i verdures típiques de la zona del Prat i del Baix Llobregat. Per parlar de tot això tenim la nostra col·laboradora gastronòmica habitual, la Clàudia Sanfeliu, que és estudiant de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. Què tal, Clàudia? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, tu?
Doncs mira, bé, a veure què ens recomanes o què ens expliques en el dia d'avui. Primer de tot, volia parlar de tu perquè... Sí que portem ara unes 3 setmanes en què gairebé no ha parat de ploure, que per moltes persones potser és fenosa, no? I quan és així un període tan llarg i constant a vegades pot afectar emocionalment, però pels agricultors és una benedicció. Portàvem uns quants anys de sequera, imagino que enguany aquestes pluies han servit per millorar la qualitat i quantitat també dels cultius.
Sí, així és. Sempre va haver la pluja pels camps per veure-ho tot de color verd. Sí que és veritat que quan són tan exagerades... Ens fan patir una mica, però sí, sí, molt bones, molt bones.
Ara, en quin punt diries que estaríem? En les que són massa i potser juguen més en contra o les justes per millorar la situació?
Jo crec que, venint de la sequera que venim, ara mateix ens mantenim en les que són bones. Si és veritat que ja de cara a la setmana que ve una mica de sol, que també s'altra a faltar, no faria mal, però sí, bueno, anem fent bé.
A tu et juga aquesta mala passada emocionalment en tants dies de pluja seguit o...?
A veure, no m'agrada la pluja, soc molt més del solete, però sí, bueno, molt, és que amb els estudis, quan plou i tal, fa menys ganes de fer coses, però
i
bueno.
I també és més fàcil, no?, per centrar-se.
Sí.
Parlant de l'agricultura, la primavera és una època molt bona per les hortalisses i verdures, entre les quals, evidentment, destaca la carxofa Prat per sobre de totes. Quines són les verdures i hortalisses que trobarem més sovint als mercats durant aquesta temporada?
Mira, jo crec que la carxofa aquest any podríem dir que estem tenint bastant bona collita. També és veritat que ara, com vam parlar a l'antiga sessió, amb la Green Queen i tot això, doncs hi ha més quantitat. Qualitat, doncs també, però més quantitat que qualitat, jo diria. Després jo crec que mongetes, i ja comencem a veure... bueno, els pèsols ens fan així... S'estan acabant, però encara en queden uns últims. Aquí potser a mitjans d'abril encara ho podem allargar. Però sí, comencen a veure les hortalisses i verdures verdes de tota la vida. Els calçots encara podem allargar una miqueta, però la nostra reina sempre serà la carxofa, això és incondicional.
I les faves, Clàudia?
Sí, les faves també, se m'han anat, no. Jo soc bastant fan de les faves. L'altre dia em feia també unes faves baby que...
Unes favetes, bastant. Eh? Més que les sí. Aquelles tan grosses no... Són no, molt farinoses.
Soc més fan de les favetes petites, clar. Això de dir, eh? Mm. I sé que les tradicionals així més són les farinoses, eh? Però, bueno, ens hem modernitzat una mica.
Ens hem tornat una mica filiprims, eh? Que sí?
Sí. A mi em passa. A mi les faves i els pèsols i tal em costen bastant... Me'n menjo només si són més tendres. No sé, és manies meves, eh?
El Kevin et preguntava pels productes de temporada i ara que ja tenim la llista feta, anem a parlar de, per exemple, de quines elaboracions podem fer amb aquestes verdures i hortalisses que tenim ara mateix. Què podem fer?
Mira, jo soc molt pesada amb la carxofa, aquí ja ho sabeu, eh? Però amb la carxofa es poden fer moltíssimes coses. Les cremes, el forn, a la brasa... I amb les favetes que parlàvem abans...
Sí.
Jo és que sóc molt senzilla, eh? A mi, amb un raig d'oli a la paella, una mica de pernil i un fregit, m'has fet ja, eh? M'has robat el cor. No cal... I una miqueta de menta, que és el que li dona el toc especial. No cal gaire cosa més.
Ahà. Jo ara... Endavant, Kevin.
Sí, jo ara estava pensant en això que deies, perquè jo moltes vegades quan vaig a fer la compra, se m'ha ocorrit ara aquesta pregunta, quan vaig a fer la compra al supermercat, veig molta gent que compra directament les verdures o les hortalisses, aquestes que venen ja congelades, en bossa, de tot tipus. Es perd molta qualitat respecte a comprar-les fresques, per així dir-ho, en el mercat?
Home, jo soc de la defensora, que per això estudio el que estudio, que sí, o sigui, jo recomano que tu vagis al mercat, ho compris i si vols que t'aduri més, que hi dediquis tu els 5-10 minuts en tractar-les, en fer-los una petita cocció, refredar-les i congelar-les, perquè t'aguanten més o menys el mateix i la qualitat, per mi, no es perd tant. Després, sí, o sigui, el producte del mercat, sabem que si parlem amb productors i agricultors, és de més bona qualitat. Sabem de qui te'l cultiva, qui te'l fa, això és innegable, per mi, és... Però també és veritat que la facilitat i la comoditat molts cops pues, se'ns en van de la mà.
Hem de fer un apunt a això que comentava el Kevin, i és que la diferència està en anar o al mercat o anar al supermercat. Segurament
sí, sí.
Aquí trobarem la diferència. En un mercat et trobaràs sempre el producte fresc. I aquesta és la diferència bàsica que trobem quan anem al supermercat, que trobem els productes envasats, que ja porten uns dies, que han passat per càmeres, i en canvi el producte del mercat, el que sempre insistim i tant som cansinos repetint que hem d'anar als mercats i consumir productes quilòmetre zero, és el que trobem precisament en aquests mercats. Sí, Clàudia?
Sí. Sí, sí, totalment. Jo és que jo soc molt fidel. Jo soc d'aquestes persones que a mi mon pare, en plan, li dono les gràcies perquè em va educar de dissabtes al matí al mercat. I dissabtes al matí al mercat són sagrats per mi. Llavors és com, pues, no sé, les costums. També suposo que hi ha gent que... Pues,
fa mandra. Hi ha gent que li fa mandra anar a comprar.
És que a mi m'encanta. Llavors em costa molt... O sigui, jo demano anar a comprar. A mi m'agrada anar... A la Laura, que és la noia que li compro la fruita i la verdura, a parlar amb ella i que em digui què té i tal, a mi m'encanta això. Llavors, clar, sí que és veritat que pel temps molts cops pues, has d'anar més ràpid del que t'agradaria i en cues, al supermercat, pues, es fan menys cues, hi ha més producte, pots anar més ràpid, sí. Però després, a casa teva, tu, jo crec que ho deixes més comprant producte pues, que saps que és bo, té més gust... pots fer més coses, no se't fa tan malbé tan ràpid...
Exacte. No aquesta és una altra de les qüestions que aguanten una mica més, precisament per això que comentava abans de les càmeres, sí?
Sí, perquè amb les càmeres hi ha un problema, que és que tu, bueno, qualsevol producte, la majoria d'ells, els agafen més verds per refredar en càmera, que madurin en càmera, després treure'ls. Clar, tu quan un producte el tens acostumat a totalment en fred, quan el treus de temperatura ambient o el tornes a posar en fred, aguanta menys. O sigui, el producte quan aguanta més és quan està al supermercat, i fora pues, té menys durabilitat. No sé si m'he explicat. Crec que
sí, 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 s'entén. Et deia, Clàudia, al principi que la primavera es coneix com l'època de les flors. A banda de la carxofa, que també és una flor, però que té un ús més comú i generalitzat, cada vegada és més normal veure flors comestibles, sobretot que formen part d'elaboracions de grans restaurants. De quines flors estem parlant i podem trobar aquest tipus de flors normalment al mercat, o és una cosa molt més de nicho?
Mira, jo de flors, tema de noms de flors, soc bastant dolenta, però et diria que bueno, hi ha un gran productor que és el Petras, que és una persona, bueno, una marca de flors i de productes gourmet, que sí que és veritat que ell, en plan, això a la boqueria en trobareu sempre, però el tema flors, per mi, jo crec que és menys accessible, perquè els mercats, ara, tipo, el mercat municipal del Prat, costa molt més trobar-ne, no? És algo... Potser has de demanar, per exemple, la flor de carbassó, que no és d'aquestes flors, però és una flor que sí que es menja. Sí que si li demanes algun... Bueno, això és més que al juny, però li demanes al pagès, te'l pot portar, eh? Però flors així més petites, aquestes es faran granges més grans, i és com una cosa que està molt més cuidada. És com, per dir-ho manera, és com la floristeria portada al menjar. Mm-hmm. És algo com molt més especialista, molt més cuidat, i que és molt més difícil trobar-ho al dia a dia i utilitzar-ho al dia a dia, perquè tu si no vas a una estrella Michelin o cosa així, a casa teva no t'acostumes a menjar plats amb flors.
Clar.
Clar. No ens entretenim a posar el plat bonic. El que fem és cuinar per sortir del pas. L'única flor que sí que se m'acudeix, que potser trobarem amb més facilitat i també estem més acostumats a cuinar-la, és la flor del carbassó. Sí o no?
Sí, sí, és el que he dit abans, que jo la flor del carbassó sí que l'he utilitzat, i això és més accessible de cara una mica més endavant. Jo sobre el juny... Bueno, sí, ara comencen, però sobre el juny així és quan jo més l'he utilitzat, i fregides... També està molt, molt bona. Bueno, jo vaig deixant d'anar en receptes, però reomplertes amb ricot, amb formatge fresc.
Oh, que bo.
Menta i algú així, i la fas amb tempura i la fregeixes. Està molt, molt bona.
I potser acompanyat amb una miqueta de salsa romesco?
Sí, també, eh? No quedaria malament. Jo, a un restaurant que estava, la servien amb un tartar de gambes, que això ja és...
Ostres,
això és... nivell suprem.
És delicatessen ja, no?
Sí, sí, però és això. O sigui, jo crec que aquests productes estan... En plan, sí que per dies especials de casa, com dius tu, sí que és... Òbviament es pot utilitzar, però és menys comú, saps? A Itàlia, per exemple, sí que la flor de carbassó la utilitzen molt amb això, en plan, reomplerta, fregida, a la planxa, la posen en masses, com perquè quedi estampada, però aquí jo crec que no ho tenim tan arrelat.
Bé, ara comencem, de tant en tant. Els mercats sí que s'acostuma a trobar, sobretot si són mercats de pagès, que en l'època que estem ara sí que ja comencen a veure's. Si deixem ara les verdures i ens n'anem a les fruites, Clàudia, digue'ns quines són les fruites més típiques de la primavera.
Ui, bueno, jo crec que... les maduixes, no sé què dir-te, és un tema que... Jo crec que les maduixes són de primavera, bueno, sí, són de primavera, però comencen molt abans.
Sí.
Vull dir, ara, des del febrer, n'hem trobat.
Sí, sí.
Llavors, doncs, no ho sé, és bastant així. Després també doncs, podem trobar... És que me'n vaig una mica, perquè jo crec que la primavera sí que és veritat que té moltes fruites i verdures, però jo soc més de les d'estiu. Llavors m'estic ara més a l'albercoc, estic deixant enrere la taronja, que ja la deixem bastant enrere de l'hivern, però... No ho sé, les cireres encara és molt d'hora, no diria jo, però
sí,
bueno, no ho
sé. Sí. Fins que arribin a nespres, prunes això... i cireres, efectivament. Sí, ara mateix podríem dir que la que està en aquest impàs entre l'hivern i la primavera, que demà començarà, seria la maduixa, que ja portem unes setmanetes que la tenim entre nosaltres. Com t'agraden les maduixes, Clàudia? Com les faries?
A mi m'agraden de moltes maneres, eh? Soc molt fan de les maduixes, però mira, hi ha un restaurant aquí al Prat que ja no les fan així, però feien unes maduixes amb un almívar de pebre verd que és molt, molt, molt bo. però ja no les fan, és una pena.
Amb almíbar de pebre verd? Com funciona això? Perquè sona molt estrany.
No, mira, es fa una barreja de sucre i aigua al mateix, ho cous i afegeixes pebre verd, tal qual. Llavors tu, amb les maduixes fresques, li afegeixes i ho deixes macerar. Pues això, si ho fas, m'invento, a les 9 del matí per dinar o al dia anterior, i queden boníssimes. Uh-huh. I tenen un gust així més especial de la que faries normal. També et dic, les maduixes amb nata de tota la vida no t'ho treu ningú.
Són insuperables. Sí. A banda dels productes agrícoles, la primavera és també època d'embotits, com la botifarra d'ou, que originalment es relacionava amb Dijous Gras, però que, i la festa carnaval, però que ja s'estén durant tota la temporada. Quins embotits són els més típics de la primavera? I no sé si tenim molta producció aquí a la zona del Baix Llobregat, no sé si tens aquesta informació.
Sí, jo sé que això, les botifarres aquestes d'ou i la botifarra blanca i el bui, sí que són d'ara, perquè ara fa el febrer, es fa la, bueno, Sant Antoni, sí, el gener, però que encara estan tendres i tal, però aquí és un tema que jo, a mi em pilles una mica, perquè no tinc tanta, bueno, no tinc tanta informació.
Està vinculat a la matança, que és el que tu ara estàs,
sí, no?
Estàs intentant explicar, no?
Sí, Sant Antoni. Jo crec, el que tinc entès és que la matança és el gener, no? Sant Antoni, febrer?
Sí, aproximadament.
Llavors encara aguanten els embotits més tendres, perquè això va per... Comences, quan fas la matança, comences a menjar-te, òbviament, els més tendres, com són la botifarra d'ou, la botifarra blanca, el bui, que no hi ha tanta maceració, i coses com el fuet, els xoriços i tal, la sobrassada també és d'ara, t'acostumen a aguantar més, en plan, el fuet i aquestes coses.
Clar, perquè necessiten més temps per secar-se, no?, per així dir-ho.
Però temporadament, no sé, em pilleu. Jo crec que vosaltres sabeu millor que jo, quins hi ha de temporada ara mateix.
Per últim, Clàudia, no podíem concloure aquest repàs gastronòmic. Hem parlat ja una miqueta de les maduixes, però sense posar la nota dolça. Hem parlat de les maduixes, també m'agradaria que em parlessis dels fruits secs. Quines són les receptes que podem fer de postres, dolços, berenars, que podem fer amb aquests productes de temporada?
Mira, justament l'altre dia va ser l'aniversari d'una de les meves amigues i havíem de fer un pastís. Un pastís que això li passa a tothom. Pues vaig fer un pa de pastís d'aquest de tota la vida, d'ous, sucre, muntar els ous i afegir farina. El vaig posar al forn i quan estava fred vaig muntar la nata amb una mica de formatge mascarpone i li vaig posar quatre maduixes de sobre. Va quedar un pastís espectacular. Molt fàcil, no és res. Sí, que al posar les maduixes de sobre pues, ho has de posar al moment, però i li pots afegir qualsevol fruit sec allà per sobre, una mica talladet o fins i tot xocolata, vull dir, les maduixes és que són un producte superversàtil i que trobem molt ara mateix en el món de la pastisseria, perquè la gent pues, li agrada molt i és normal. També, no ho sé, estic pensant ara, però un gelat de maduixa no és molt complicat de fer, o sigui, és muntar la nata, integrar, òbviament no queda un supergelat, però integrar la maduixa triturada, la maduixa en trossets, i tens un gelat.
A vegades molta gent no pensa que sigui tan, entre cometes, senzill fer un gelat. A vegades penses, no, és que no tinc una gelatera, no, alguna màquina concreta, que això, evidentment, ajuda, no? O si tens un robot de cuina, aquestes coses, doncs sempre el resultat és millor, però al final és una cosa que pot fer qualsevol a casa seva.
O sigui, jo, mira, a mi els Reis em van portar la màquina aquesta de mantecar gelats i tal, i ara que ja comença la primavera ja podem començar a menjar gelats tranquil·lament,
Tot però, l'any.
Sí, tot l'any. Jo soc de les de tot l'any, però la
jo
gent...
Jo també.
Bueno, però... jo vaig abans de tenir la màquina m'agradava fer gelats i m'agradava fer gelats i si tu muntes nata amb sucre i li poses qualsevol edulcorant, amb l'edulcorant amb gust, es queda un gelat. No és el gelat que diguis buah, és un gelat amb la textura perfecta, no
és el que et menjaries a Roma,
no, perquè això és de, pues, ho has de mantecar, de tenir com amb la Thermomix. Es poden fer granitzats molt bons, En plan, no en base de llet i tal, però queda molt, molt bé. Però jo crec que és més fàcil del que ens imaginem.
Uh-huh. I amb els fruits secs, se't ve algun recepte al cap? No sé, per exemple, les garrapinyades. Com és de fàcil fer? Perquè jo almenys tinc la imatge de les garrapinyades de la fira, no? O de típics mercats que les fan allà en el moment, amb la olla aquesta tan gran.
Sí.
Però es poden fer també a casa? És senzill?
Sí, a veure, El garrapinyat el que li passa és que és un sucre que es cristal·litza. Llavors es cristal·litza perquè tu li estàs donant un moviment continu quan el tires al... a l'olla aquesta que dona voltes, llavors al moure s'enganxa el fruit sec amb el sucre. Llavors, sí, vale, sí, no tenim l'olla aquesta tots, però sí que és veritat que si tu ho fas a casa, que és com fem, en plan, fruit sec, torrat, i li poses i ho vas barrejar en una olla que no t'estimis molt perquè després queda una mica...
Yeah.
Però es pot aconseguir a fer, és el que et dic, aquestes coses que estan més pensades per indústria o que porten molts anys fent-se de manera tradicional amb aquestes coses, sí que necessita com pues, utensilis específics, però a casa també et dic, si tu fas un caramel sec que és fondre només el sucre amb el fruit sec, algo et queda, no et queda perfecte, però algo et queda.
Una olla que no li tinguem molt de carinyo. I per remenar, què recomanaries? Una llengua d'aquestes de silicona?
No,
o en
qualsevol... fusta.
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 Per què fusta i no silicona?
Hi ha perquè algú... la silicona se't moldeja massa. Si tu vols anar més ràpid, vale. I això, coses que no us estimeu molt. Jo també us dic, no ho feu amb olles de pare o mare perquè potser s'enfaden amb vosaltres. Però bueno...
Millor cadascú amb les seves responsabilitats,
sí,
no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Clàudia, no sé si ens queda alguna coseta més per repassar. Hem anat per les verdures, per les fruites, hem acabat amb postres, també hem passat pels embotits. Un altre dia, potser, quan comenci a fer més caloreta, un geladet, un granitzat, cosetes més refrescants, et sembla? Sí. Llimonades, sí?
Podem fer un monogràfic de gelats i granissades.
Sí, jo amb els gelats, és això, a mi m'agrada molt, eh? Jo, si voleu que vingui a parlar de gelats fàcils de fer a casa, jo vinc com em digueu.
I si vols portar una safata de gelat, doncs tampoc està malament.
Et portes la Thermomix a l'estudi i...
Buah,
i vas fent.
Mira, la porto ara que tinc la Thermomix i tinc aquest robot que et fa gelats, jo porto les dues, ja veuràs.
El que vingues posarà content, ja veuràs.
Buah, passem una tarda increïble.
Sí. Molt bé, me l'envieu per fax, eh? Després el...
Sí, tant.
Molt bé, Clàudia, Kevin, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a tu, adéu.
A tu,
adéu, bona tarda.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Avui ens visita un artista visual que, des que es va llicenciar en Belles Arts, ha exposat el seu treball internacionalment a ciutats com Roma, Nova York, Amsterdam o París. La santcugatenca Tatiana Blanquer plasma en les seves obres una estreta connexió amb la natura que avui descobrirem. Tatiana, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat.
Sí?
Sí, sí.
Això de portar aquests colors així tan llampants que criden tant l'atenció... Avui vens de colors groguencs, combinat amb una mica de negre.
Doncs jo sóc una apassionada del color, sobretot amb la roba. Amb la pintura també m'agrada, però potser sóc més sòbria. Però sí, sempre m'ha agradat el color, dona molta força, dona alegria, dona... No sé, em dona bon rotllo.
Sobretot a l'hivern, no?
Quan és sí, tan, tot sobretot tan a l'hivern, sí. La veritat és que sóc bastant de vestir amb color tant a l'hivern com a l'estiu. El que passa és que a l'hivern es nota més, perquè la gent va més fosca.
És veritat. Tatiana, quan comença la teva relació amb l'art?
Buf, la meva relació comença ja de molt petita, als 14, 12, fins i tot de més menuda. Sempre m'ha encantat pintar, sempre m'ha encantat dibuixar, i la veritat és que la meva assignatura top era la plàstica. O sigui, que jo crec que de tota la vida, que ho porto al meu ADN.
Mm. Tu expliques que vas créixer en una família artística relacionada amb la moda, la fotografia i el disseny.
Sí. Artística, però sobretot a nivell creatiu, des de la vessant d'empresa. Perquè a casa meva eren empresaris, el meu avi era sastre, ell va portar el prêt-à-porter dels Estats Units a Europa. La meva àvia, per part de pare, era fotògrafa, la primera dona fotògrafa en posar una botiga de fotografia a la Barceloneta. Mm-hmm. Llavors, sí, és aquesta vessant, però a nivell d'arts plàstiques no tenim a ningú. Jo crec que hem anat tocant tots els pals, sí. Sí, sí.
Però, i llavors, com és que et decideixes tu per la pintura i l'art?
Doncs no ho sé. A mi sempre m'havia tirat molt tota la part creativa, feia moltes manualitats, estava molt ficada a casa fent maquetes, i sempre m'havia agradat molt dibuixar, i el meu avi m'engrescava molt. Sempre em deia, tu dibuixa, firma i posa la data. Sempre m'ho deia. Jo suposo que, bueno, no sé, vaig decantar-me per aquí. No sé, jo me'n recordo que veia pintura de l'impressionisme i del postimpressionisme i és que em flipava, molt colorista. Tot l'expressionisme alemany, tot el postimpressionisme, m'encantava. O sigui, era una cosa que realment frisava quan ho veia. I llavors vaig començar a copiar. Pues, el Van Gogh, el Monet, el Manet, després ja més el Max Ernst, més Otto Dix, tot el més a l'expressionisme alemany. I d'aquí, pues, em vaig decantar cap a la pintura perquè la dansa també m'agradava molt.
Ah, sí?
Sí.
Però es va quedar en un raconet?
La dansa es va quedar en un raconet perquè jo va haver-hi un any que vaig dir em dedicaré a la dansa, però aleshores vaig veure que jo tenia molt bona voluntat, molt bona actitud, però a nivell de dansa clàssica era un desastre. I me'n vaig adonar que això que no podia ser, que hauria d'haver tingut una base de clàssic molt més bèstia per entrar a l'Institut del Teatre. Vaig dedicar-me un any de ple a ballar i, bueno, al final vaig dir, no, toca de peus a terra, el teu és la pintura. I em vaig decidir ja per fer Belles Arts.
Mm-hmm. Per tant, la teva vocació podríem dir que ha estat des de ben petita, de sempre. Professionalment no t'has plantejat altres opcions?
Sí, i tant. Bueno, aviam, no m'ho vaig plantejar. Em van em van empènyer cap a la formació professional. Jo vaig estudiar en una escola alemana i llavors el que aquí era l'FP, doncs jo ho vaig fer, però en alemany. I ho vaig fer una mica obligada, per la vessant més de la part econòmica d'empresa de casa, no? Mm. Vaig acabar fent l'administratiu alemany, després vaig fer l'FP, que s'havia de convalidar perquè no estàvem a la Comunitat Econòmica Europea. Després vaig fer el COU per poder fer l'accés a la universitat. O sigui, vaig estudiar molts anys. Molts. I llavors, bueno, he de dir, a favor d'això,
sí,
que tot el que no t'ensenyen a Belles Arts, que és tota la part econòmica, potser més de màrqueting, tot això m'ho va donar amb pinzellades, eh? Tampoc no a nivell així molt profund, m'ho va donar l'administratiu alemany i l'FP. Perquè tu entres a Belles Arts i tot és molt maco, però ningú t'ensenya que t'has d'aprendre a vendre.
Clar. Com recordes la Tatiana més petita? La Tatiana que anava a escola, la Tatiana que estava a casa amb la família?
Un cul inquiet. Jo sempre tenia ganes de fer coses, no m'avorria mai i sempre buscava més del que tenia per fer. Així ho recordo, i molt riallera, i de sempre buscar la part positiva de les coses, i no sé, d'intentar ser sempre feliç, no? Això no vol dir que tingués les meves neures, i els meus moments obscurs, això segur. Però jo recordo sempre haver intentat ser, i segueixo amb aquesta filosofia, una persona intentar ser, no sé si feliç és la paraula, però de quedar-me amb les coses bones i positives de...
Optimista.
Sí. Optimista. Amb pals, la vida també m'ha donat els meus pals, vull dir, no són tot flors i violes, Però em quedo amb el bo, no m'interessa el dolent.
I bon estudiant?
No. Mitjana, normal, aprovava. No, però bona no. No.
Les teves obres tenen, dèiem abans, un denominador comú, aquesta interrelació amb la natura. Per què aquesta connexió?
Doncs mira, No ho sé, jo sempre he sigut una mica contestatària i me'n recordo que de ben menuda sempre em deien has de dibuixar paisatge, has de fer paisatge. I em vaig rebotar molt amb això. I a mi m'ha agradat sempre molt l'arquitectura. O sigui, sempre el tema de construcció a tots nivells m'ha interessat. Aleshores vaig estar molts anys fent arquitectures, però arquitectures nues. A mi no m'interessava el mobiliari ni l'objecte en si, m'interessava l'arquitectura com a tal, la construcció. Sí que és cert que puntualment vaig estar uns anys treballant amb les petites coses de la vida, tipus les copes, tipus les cadires, però aquí jo crec que hi havia altres interessos, no? Com la cadira em va venir molt per la vessant més de disseny de casa, que tenia una empresa d'objectes i d'il·luminació. I tot era molt disseny, disseny, disseny. I jo em passava el dia sentada en una cadira treballant, fent allà les pràctiques i treballant per poder pagar-me la hipoteca. Aleshores em vaig començar a plantejar la cadira i llavors em vaig obsessionar amb la cadira i quin sentit tenia la cadira i la importància de la cadira. Clar, tantes hores sentada en una cadira, llavors vaig estar molts anys dibuixant cadires i objectes així més de disseny. Després ho vaig deixar i em vaig quedar amb la part del que era l'arquitectura pura i dura. I d'aquí vaig començar a mirar per la finestra i em vaig adonar que el que m'interessava era el que hi havia fora i no dins. I llavors, com que el que jo veia per la finestra eren arbres, doncs vaig començar a obsessionar-me pels arbres, i no només tant això, sinó també amb un viatge que vaig fer a Argentina, a la Patagònia. I em vaig adonar de la immensitat de la natura, no? I de com la natura podia i sabia conviure i de quants problemes teníem a nivell social nosaltres. I llavors vaig dir, buf, quin pal, no? Quin pal la gent, quin pal a nivell d'aprofundir-hi, eh? I vaig dir, hòstia, que fàcil, no?, la natura, que bonica i que tranquil·la. I a mi sempre m'ha interessat trobar una part interior, aquesta pau, a nivell de la meva vida quotidiana, me la donava la natura. I vaig anar a petallar, i em vaig quedar amb els arbres, i dels arbres, doncs allà vaig començar a fer... Bueno, vaig començar a escriure tot un diàleg, no? Una filosofia de treball. I d'allà comença una mica pues, a interessar-me molt aquesta relació natura-ésser humà. I d'això, pues, fins ara.
I què és el que veus des de la finestra de casa?
Veig arbres. Veig bosc. I veig arbres i sobretot veig pins, molts pins. I els pins blancs del Mediterrani, no? Que són aquests pins de tronc llarg i que hem reforestat tota la costa del Mediterrani, no? Que són pins que creixen relativament ràpid i són els que hem utilitzat quan s'han cremat els nostres boscos, no? I no sé, em vaig obcecar una mica amb aquest tipus d'arbre, però sobretot no tant amb el pi en si, sinó amb el que significava l'arbre, no? Com a l'inici de tot, no? I no només a l'arbre, sinó al sotabosc i les males herbes i les pedres, no? Tot allò que acabava sent contenidors de memòria del planeta. Uh-huh. Llavors, tot això ho vaig voler anar traslladant al meu territori, no? D'aquí, doncs, la sèrie Most, que parla de la matèria orgànica del sol. La T la vaig posar jo, perquè Most és una nomenclatura que existeix a nivell científic, no? Que doncs, vol dir pedres. I la T la vaig posar jo de transformada. Transformada per què? Perquè jo recuperava obra, la retallava, l'ensemblava aleatòriament sobre formes que per mi eren orgàniques, que per mi simulaven les meves pedres, que eren els meus contenidors de memòria de la meva trajectòria, tal com ho són les pedres de la memòria del planeta. No? Uh-huh. Perquè les pedres, tot allò que van trepitjant i van agafant, és on realment veiem que es va creant la memòria del planeta. La pedra és la matèria orgànica més indestructible. Aguanta l'aigua, aguanta el vent, aguanta el foc, aguanta tot, la pluja, tot.
Ja ho diuen, ets més dur que una pedra.
Pues eso. I llavors d'aquí també les pedres pues, em van començar a donar aquesta vidilla, no? Llavors ara estic com en un circuit de pedra, arbre, males herbes, i d'aquí he arribat a el que estic fent ara, que són la col·lecció de les interferències, no? Aquesta sobreposició de teles recuperades o no de la meva obra i jugo una mica a buscar allò que no veiem i allò que hi és, el que és real i el que no és real, lo artificial i lo natural, i tot això ho faig a través d'interferències, no?
Em deies abans, des dels 4 anys, que sóc a Sant Cugat.
Sí.
Què et dona Sant Cugat que no t'hagi donat una altra ciutat?
Bueno, suposo que em dona el que em van oferir els meus pares quan van voler i van decidir venir a viure aquí. I després que jo hi he estat molt a gust i m'he tornat més de zona verda que no pas de urbanita. No vol dir que no m'agradi, m'encanta Barcelona, m'encanta viatjar pel món i m'encanten les ciutats, però per viure m'agrada veure natura. Mm-hmm. Em dona molta pau.
Ja que hem parlat dels colors, si et diguessin, has de pintar Sant Cugat, de quin color?
Vers. Vers, tonalitat de vers infinites. Sí, vers, atronjats, ocres, teules, sí, color molsa, color caquis, no sé, infinitat de vers. Sí. Mm.
Has estat crítica d'art?
Sí.
Durant 4 anys?
4 anys.
Abans parlar a la premsa local. Com has portat la crítica que hagin fet sobre la teva obra?
Bé, perquè jo m'ho prenc tot molt a nivell constructiu. A vegades fa mal, però bueno, a vegades diuen que la veritat fa mal, no? Doncs potser llavors el que has de fer és pensar en el que t'estan dient. No t'agrada, a ningú li agrada que li diguin les coses dolentes, no? Però crec que és positiu, la veritat.
Has fet, i em sembla que continues fent, no?, formació creativa per a empreses?
Sí, no en faig tanta perquè tampoc, la veritat, no me la demanen. Quan el Covid va baixar molt tota aquesta sèrie d'events que fan les empreses. Tampoc no és un tema que jo m'ho treballi gaire. I mira que va molt bé, perquè econòmicament és molt positiu.
És una ajuda.
Sí, i tant.
Però en què consisteix i quina és la finalitat d'aquestes formacions creatives per a les empreses, perquè la gent ho entengui?
Sí, la motivació creativa en una empresa, bàsicament t'has d'adaptar al que ells busquen, als objectius que ells et demanen, perquè tu has de ser un plus a el que ells ofereixen als seus empleats. Jo allà no vaig a fer res que ells no vulguin que faci. El que sí que és cert és que jo adapto el producte a el que ells m'especifiquen. Per exemple, que em diuen volem parlar de diversitat, de qualitat, dels valors de l'empresa. Doncs jo agafo totes aquestes paraules que per ells són importants i intento moltes vegades treballar sobre producte que ells utilitzen i el transformo en el suport per tot allò que hem de treballar. Bàsicament és això. Tampoc no t'ho explicaré tot, perquè, clar, és la meva cuineta personal, però...
Els secrets, no.
Sí. Però sí que és cert que el resultat final és molt interessant i sempre ha sigut molt ben acceptat, eh? Fins i tot sense haver-li donat gaires pinzellades de lo que volia fer.
De les teves experiències internacionals, aquelles que comentàvem al principi, quina t'ha deixat més empremta?
En quant a experiència internacional així molt positiva, potser la internacional no ha sigut la que més m'ha donat empaque, no sé com es diu en català, pues, consistència a la meva carrera, trajectòria professional, però sí que recordo pues, Nova York, no? Nova York, que et parlo de fa molts i molts anys, però també ara he estat últimament a Miami, allà també vaig fer un event que va ser molt positiu i ara estic intentant entrar al mercat americà perquè penso que bueno, és un bon mercat. Però a nivell així potent ha sigut potser el projecte que vaig fer quan el Covid de Metamorfosi, que era un projecte que vaig fer, un projecte solidari amb els xefs més importants de Catalunya. I després un altre projecte que he fet amb la Fundació Cristina Inea Sant Sebastián. Aquest projecte també ha sigut molt interessant i a mi m'ha donat l'opció de poder deixar-me anar en quant a espai, no? Perquè les galeries doncs, sempre és un espai més acotat, les fires també, en canvi una fundació té uns espais brutals, no? I allà pots fer instal·lació i pots fer tot allò que no és estrictament més comercial, i ho poso entre cometes, que es presenta o que es pot presentar en una galeria.
Mm-hmm. I de tots aquests treballs, dels projectes que has tingut, algun que t'hagi fet sentir especialment orgullosa, tant pel procés com pel resultat?
I jo et diria que, per exemple, el dels xefs, perquè és un projecte que no s'ha tancat 5 anys després. Segueixo treballant-hi, fins i tot ara tinc un... De cara a l'octubre es presenta el projecte ja a Madrid, a Matadero, que és un espai molt potent d'allà, i en relació amb empreses. Vull dir que a mi el món de l'empresa m'agrada. Vull dir, jo tot allò que puguis descontextualitzar de la meva professió m'interessa. tot allò que tu puguis traslladar de lo que és les arts visuals al món de l'empresa, m'interessa. Per què? Perquè és una manera de també poder arribar al públic d'una manera potser més directa, no? No tan elitista, perquè ens agradi o no, el món de l'art segueix sent elitista, no? En quant a gustos, no? Igual que la cuina de la Nouvelle Cuisine, no? També és un punt elitista, perquè no pot accedir-hi tothom, no?